Tens una queixa? Una proposta? Una idea?
Oui, célébrons ce qui ne célèbre pas.
Al matí.
Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas.
Amb Raquel García.
À ceux qui n'en ont pas. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Escriu-nos al matí@radiosabadell.fm. L'alegria de viure.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and
si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten l'alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Una miqueta tristos avui. Ens alegrarem, per això, perquè avui enterrem la sardina. Se'ns acaba el carnaval.
Oh, és veritat.
I comença la quaresma.
La vida continua.
Continua, però bueno, estarem alegres perquè la nostra convidada segur que ens alegra.
Ens aportarà molta llum, jo crec.
Molta llum i, a més, bueno, acabar de gaudir d'aquestes hores que ens queda de disbauxa, carnaval i després a fer bondat fins a Pasqua,
És veritat, és el que pertoca, no? Segons.
Exacte, la quaresma, seguir el calendari de la vella quaresma, anar retallant-li una cama fins a arribar a quaresma i així. Però bueno, el que dèiem, una alegria amb la nostra convidada, una convidada que s'interessa molt per l'individu i el seu espai. Ella treballa molt les transparències, les línies i les curves. És una forma d'expressar-te artísticament. Ella és una artista, professora del Batxillerat Artístic, molt vinculada a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, i res, una persona que ens donarà l'alegria que ens marxa amb el carnaval.
Doncs esperem recuperar-la. El primer que fem és posar-nos en context. La setmana passada ens va visitar en José Moreno, que és també artista, visual i docent, i aquesta va ser la seva recomanació.
Vinculat a Sabadell i, a més, amb aquell contacte tan estret, recomano a la Neus Segalés.
Perfecte.
Neus Segalés, que com he dit abans, va ser inicialment alumna meva a l'institut, però després tot això ha quedat en el passat i ha desenvolupat una carrera artística interessant, ha estat dintre el que és l'Acadèmia de Belles Arts com a part integrant de l'Acadèmia. És una docent molt compromesa i penso que sobretot és una gran amiga, o sigui, que cosa que jo agraeixo molt, i és un honor poder dir tot això de gent amb la que hem compartit aquest espai d'aprenentatge, que a hores d'ara siguin també amics teus i que puguis compartir experiències.
Neus Segalés, artista, professora i també amiga, com ens explicava, no? Ara en José, bon dia i benvinguda al matí de Ràdio Sabadell.
Bon dia.
Ens agradaria que comencessis explicant on vas néixer i quins records guardes de la teva infantesa. Com era la Neus de petita?
La Neus, com era de petita?
Ben petita.
Vaig néixer a Sabadell. Ja no existeix l'hospital, no? És aquest del Nen Jesús.
Sí,
jo crec que ja,
Jesús.
Això ja no existeix.
No, com a tal, no. No.
La Neus sempre tenia pinzells a la mà, de sempre. Creava mons amb papers. I si la volies tenir tranquil·leta i calladeta, dona-li full, paper i llapis, no? I ja la tenies una estona ben entretinguda. Vull dir que potser atípica des d'un inici, i continuo, de fet, així, sent una mica atípica.
De petita, de petita. De... I germans, germanes...
Soc la germana gran.
Sí.
Tinc un germà que té 28 anys, i molt vinculat també a la ciutat, perquè va ser nedador del Club Natació Sabadell durant molts anys. Molt bona relació amb el meu germà. És un dels puntals, de fet, de la meva vida. I
éreu dos.
Érem dos.
I els pares a qui es dedicaven? Eren els que et posaven els pinzells a les mans? D'on et ve aquesta vocació també artística?
Doncs suposo que ve potser més del meu pare, que no va poder ser. És a dir, ell va començar a treballar amb 14 anys i mai va parar. De fet, on va entrar amb 14 anys és on s'ha jubilat. I ell sí que li agradava, és molt manetes. Jo sempre li dic que és com un MacGyver que agafa qualsevol cosa i t'ho soluciona i t'ho arregla tot. Però no va poder seguir estudiant, com molta gent a la seva època, i ha treballat molt amb les mans, però també amb el cap, no? Perquè segons que arregles, maquinària i tot això, les mans juguen amb el cap. I la meva mare ve del textil. Sí que va començar, diguéssim, amb la part més pràctica, però com ella va poder fer una miqueta més d'estudis, va acabar en administració, però del món textil. Vull dir que gent que pinti a casa no en tinc.
Sí, l'ambient, diguéssim, artístic, així és més clàssic, no era. Eren artistes, però no els clàssics, per entendre'ns.
Suposo que si una cosa s'ha defensat sempre a casa meva és que tothom, la sort que hem tingut, la meva generació, és que tothom ha de fer el que cregui convenient. La meva mare sempre ha dit que si havia d'acabar treballant de qualsevol cosa, que ho faria igualment, i que estudiés el que jo volgués. Que si ets bo en el que fas, mai et faltarà la feina, no? I és un pensament bastant atípic d'una generació que ha treballat molt.
I tant.
Sempre han fomentat a casa la creativitat, però d'una manera diferent, no?
Molt lliure, no?
Sí.
El que expliques?
Lliure, visitant museus. Vull dir, tot i que ells no venien d'aquest món, sempre han intentat que veiem més enllà del que se'ns posa davant. I això sí que jo crec que ha fomentat una mica, doncs que jo vegi les coses d'aquesta manera.
Quin col·le vas anar?
Vaig anar a l'escola Guixot. Una escola molt petitona.
Sí, explica.
Ara ja s'ha anat fent més gran.
Sí.
De fet, vam ser de les primeres generacions que vam anar engrandint l'escola. Va passar de ser guarderia a primària. Dos cursos endavant, i va ser molt gràcies a la força dels pares que vam seguir cap allà.
Que buscaven una escola així.
Buscaven una continuïtat. Era una escola d'una línia molt petitona. Eren 20 alumnes per classe. I a l'arribar a sisè vam haver d'obrir els ulls cap a una altra realitat, cap a un lloc molt més obert, que va ser el Vidal i Barraquer.
Home,
que ja no existeix tampoc.
Tampoc. Compartim. Sí, Vidal i Barraquer.
Sí, Vidal i Barraquer. Allà vaig fer l'ESO i després vaig anar a l'Institut Vallès a fer el batxillerat artístic.
I ho tenies clar, que faries el batxillerat artístic?
Des de petita.
Des de petita, no?
Sí.
Això ja et va marcar.
Sí. Suposo que també és atípic això, no tenir mai cap dubte de cap a quin camí vols tirar.
Això és important, perquè l'etapa de l'adolescència és de dubtes, no? De neguits, a vegades, no? Que has de prendre una decisió, cap a on aniràs, no?
I que també és bo que hi hagi dubtes,
I tant,
hi hagi dubtes que no sàpigues ben bé, perquè si ho tens tot molt clar de ben petit, a vegades està bé, però no necessàriament tampoc s'ha de donar el missatge de tenir-ho clar, no?
No, que va. El que passa que si ho tens clar, doncs molt millor, perquè t'estalvies totes aquestes angoixes. Però no tenir-ho clar vol dir que has d'investigar.
Exacte.
I potser d'aquesta manera trobes cap on vols tirar.
Clar, i quan vas anar a l'institut i vas triar fer el batxillerat artístic, et va seduir, et va agradar, perquè també et pot passar, no?, que tinguis una idea, que ho provis i diguis això
va ser una alliberació.
Va ser com aquest és el meu món.
No va ser un xoc amb la realitat, que ho tinguessis idealitzat, amb els llapissos...
No, perquè a part hi ha molts alumnes que pateixen, com jo vaig patir, matèries que et fan plorar perquè no acabes d'entendre per què les has d'estudiar. I arribar al batxillerat artístic i trobar-li el sentit a totes les matèries que estàs fent, allò va ser una alliberació.
Doncs vinga, ara que ens hem alliberat, posem una música, no? Posem banda sonora. Aquesta entrevista, amb quina cançó vols començar?
De les que has triat, quina...
Potser la de Los Secretos.
Hombre, això és un puntal,
que no, no és coetani a mi, eh? Però...
No, de fet és més de la Rocío, que va fent que sí amb el cap, perquè mira, amb ella li faràs viatjar.
Però, però és de l'època posterior a l'institut o va...
No,
o...
no, va ser durant l'institut.
Durant l'institut, home,
el germà,
això és perfecte.
El germà potser et va inculcar.
No, 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 perquè ell és més petit. Vull dir, els vaig descobrir via amistats i em van acompanyar tota aquella etapa amb unes lletres que home, són molt maques. De fet, us he de comentar que vaig estar fa una setmana i mitja al concert de Los Secretos. Va ser el meu primer concert post-pandèmia.
Home.
I va ser espectacular. Jo no sé si eren les ganes que tenia tothom de veure música en directe.
També.
Ells emocionats, el públic emocionat, bueno, va ser espectacular.
Jo crec que ens hem de posar drets, Rocío, perquè sentir aquesta cançó...
I a més ens imaginem, a la Neus, doncs, vivint aquesta experiència... De
en ple Palau de la Música, si és que allò
concert.
Va ser...
Hombre, això...
Un regal de la vida.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. Ja nunca estabas.
Doncs aquí viatjant amb la banda sonora de la Neus, realment, com deia la Rocío, poetes, que la lletra, la veritat és que em feia cosa de tallar-la.
Sense entrar a fons, hi havia alguien que estava dedicada a alguien? Pensaves en alguien? En
bueno,
època?
Jo crec que en aquesta època tots pensem en algú. Sí, sí, però més enllà de tot això és posar en valor això, poetes. Poetes que posen música i construeixen belleses.
Bellesa. És que és molt fina aquesta lletra, és molt, molt potent, emociona sentir-la, no? No passa el temps per aquesta...
Sí, ens ha agradat, ens ha agradat que compartissis doncs, aquesta selecció, encara queden moltes que... més que sorprendran els nostres oients.
Exacte.
Parlem d'això, doncs, d'aquesta etapa a l'institut.
L'institut.
Quins records guardes també de la ciutat, no? De Sabadell en aquella època.
Ja no eres de jugar al carrer.
No.
Ja no.
Clar. No, 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 aquí no. Va ser una època de noves descobertes, de noves amistats que, de fet, encara tinc, i de descobrir mons, de descobrir que comences a ser adult i pots anar a una manifestació.
Mm.
Recordo...
De les primeres, quines van ser, recordes?
Les del No a la Guerra.
No a la Guerra.
De fet, aquesta setmana passada he tingut com una boirina a sobre i venia provocada per això, no? De fa 20 anys estar a l'Institut Vallès fent batxillerat.
D'alumne.
D'alumne. I baixar a Barcelona a les manifestacions de No a la Guerra i trobar-te que 20 anys després estàs davant dels teus alumnes i la situació és la mateixa.
Amb la diferència que ets
amb la diferència que ets professora, ets mare i encara et colpeix més. És a dir, veure que l'home no aprèn, que seguim arreglant les coses de manera errònia, que per molt de que la gent vulgui ser pacifista, hi ha uns quants que no ho són i això et porta a aquestes situacions.
A l'etern retorn, eh? Perquè
sí.
Jo crec que si revisem els clàssics també es queixarien dels mateixos, no? Errors que anem fent als humans, jo crec que hi ha aquesta dualitat.
Sí, malauradament, la història d'Europa és la història de les seves guerres. Si es pot explicar, l'Europa s'explica per les guerres, malauradament.
Tot i que també hem de portar una mica de llum, no?
Sí.
I hi ha molta solidaritat.
També
és veritat,
també,
no? Que a vegades també penso, no ens hem de contagiar, i més ara, en aquest context, d'aquest desànim, perquè hem d'intentar recuperar doncs, aquesta energia, no?, i la força,
sí.
Que suposo que
no tota aquesta que no és força fàcil, guerrera, que també tens durant l'adolescència, que creus que pots canviar el món. Vull dir, tot això també va créixer en aquella època, no? Ets idealista i tens, no?, les teves creences i vols això, vols menjar-te el món i el vols canviar cap a bé.
Exacte, i defensar les idees allò, no? Exacte. Amb ungles. Escolta, per cert, quins professors o professores et van marcar d'aquella època, també? Mm.
Doncs mira, un és el Josep Moreno, que...
Que ho ha destacat ell en la seva recomanació.
Sí.
Que això
és
interessant, també, vull dir que un professor que després arribeu a ser amics, sí, dir, sí, quasi sí. Companys i col·legues també, perquè també és un artista.
És un artista.
Sí, sí.
I té una obra molt, molt interessant. Jo suposo que això també ens ha anat unint, perquè, vulguis o no, després a l'Acadèmia de Belles Arts...
En parlarem, sí.
No, tota el que és trajectòria... després a la facultat ell també, quan jo estava a la facultat de Belles Arts també va estar una mica vinculat en quant a les pràctiques docents i després vaig acabar treballant amb ell i la Marta Arné, que és companya actualment també.
Doncs escolta aquest missatge.
Hola Neus, sóc la Marta Arné. Les nostres vides s'han anat creuant un munt de vegades. Primerament ens vam conèixer quan tu vas vindre com a alumna de batxillerat artístic a l'Institut Vallès. Jo n'era la teva professora. Una de les teves professores, el Josep Moreno, també hi era. Llavors ens vam anar veient, recordo exposicions teves, d'haver anat a exposicions teves, recordo la de el que vas fer posteriorment al teu viatge a Austràlia, on hi havia tot d'obres que es veia molt la influència i el teu anàlisi de les cultures aborígenes d'allà. I després també vas fer del curs d'aptitud pedagògica i et vaig fer de tutora de pràctiques i et vaig veure amb la teva primera classe, que te'n va sortir molt i molt bé. Després... amb la relació amb Belles Arts, també ens vam anar veient i ens anàvem veient de tant en quant. I ara tinc la sort que ets la meva companya, des d'aquest any, ets la meva companya en l'Institut un altre cop, en l'Institut Vallès, i totes dues som professores del batxillerat artístic. Què puc dir de sempre, de totes aquestes vegades que ens hem creuat, que m'has encomanat el teu entusiasme, les teves ganes de profunditzar i les teves ganes de fer-ho tot amè i de que tot resulti fàcil i sense cap dificultat. Per tant, demà t'espero fent el cafè i que em facis més bonic el dia. Vinga, adéu, Neus.
Jo crec que li hauràs de pagar les bones, sí, sí. Amb aquestes paraules que t'ha fet.
El cafè, el cafè.
Que bonica. Ai, mare meva, estic emocionada.
Això és l'alegria de viure.
Sí, 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 i tant, i tant.
És que és curiós, no? Això xoca molt. Bueno, xoca, que, esclar, passar, diguéssim, de ser alumna, després de ser al mateix institut, després de ser professora, i arribar amb aquesta relació, no?, tant amb José Moreno com amb la Marta, no?
És com tancar un cicle. Això que us deia, sempre he tingut molt clar què volia fer. I sí que hi havia la facultat, però jo a la facultat vaig cursar la doble especialitat, la de pintura i de docència. Vaig agafar moltes matèries de docència.
O sigui, acabes el batxillerat artístic,
Acabo batxillerat artístic.
I després te'n vas a la facu de...
De Belles Arts de Barcelona.
De Barcelona, l'UB.
Sí, sí, sí.
Amb catalans.
Amb què?
Amb el tren.
Uf, no, ni... Jo em faltava l'helicòpter per arribar a la facultat.
Sí,
perquè,
això explica'ns.
Perquè vaig descobrir que la manera més ràpida d'arribar a Barcelona era agafar autobús, després agafava Renfe i després agafava metro. I era la manera més ràpida d'arribar a la facultat.
Déu-n'hi-do, no? És... Canvis, això són molts canvis, eh?
De debò que era la manera, jo...
Perquè venies d'aquí a Sabadell,
sí, o...? Sí, però de la Creu d'Òrbara.
Val.
Llavors, clar, la
clar,
connexió...
No hi havia tantes estacions com ara.
Clar,
no hi havia, clar. Clar, és que això ara clar. Ha canviat moltíssim. I o bé t'anaves fins al sud o pujaves al centre a agafar Renfe o Catalans, o bé feia tot això, arribava a Barcelona amb autobús, que sí que ja hi havia com una mena de bus vao i anaves més ràpid, i després allà agafava Renfe i metro.
Sí, la carrera la fas
a
Barcelona. A la
facultat. I decideixes, doncs, això, també incorporar doncs, a moltes assignatures de docència, perquè suposo que ja tenies clar, no?,
sí.
Que volies compartir aquests coneixements, no?
De fet, des de petita, petita, adolescent, potser quan ja estava a batxillerat artístic i això, ensenyava a nens a dibuixar.
I escolta, clar. Això s'aprèn? Hi ha una part innata en el tema del dibuix?
Jo crec que més la part innata és que t'agradi. És a dir, si tu t'agrada, practicaràs. I com practicaràs, milloraràs.
Estem
tan
parlant,
fàcil,
dibuixes,
tan fàcil.
Dibuixes, agafar un paper i...
Sí, sí, sí.
Sí, però això que diu la Neus és molt important, perquè a vegades tots tenim com les frustracions, no?, de no sé dibuixar, no sé, doncs, tocar un instrument, els idiomes, i en realitat si li poses, doncs, allò, l'interès, realment l'experiència és el que et fa... destacar,
clar,
no?
És que és com tota la vida, no? Tu, en un principi, et podrà agradar molt un violí, però si no fas, mai aprendràs a tocar el violí. I el dibuix passa una mica... Jo és que defujo una mica de l'artista geni i de l'artista que ja sap o neix sabent dibuixar. Això no és cert. Vull dir, s'aprèn amb la pràctica.
No hi ha una part de do, pregunto, No hi ha un do,
el
no?
El do és que tu vulguis fer-ho. En realitat, és que vulguis seguir practicant i que vulguis seguir fent. Però si caiem ja en els dons, llavors és que ja neixes predestinat a fer una cosa.
No, no, jo ho pregunto, No, pregunto.
I és com molt... No?
No, no, estem
perquè, d'acord. Perquè, clar, llavors, si no, per molt que jo practiqui, mai milloraré, no? I jo crec en la pràctica.
Amb l'aprenentatge,
jo
no?
També.
Amb l'aprenentatge.
I a més sí, això sí. Ens dona també una motivació extra,
exacte,
perquè mai és tard per aprendre.
No, Josep. Perquè si vingués tot donat ja no faria falta fer res, ni anar a l'escola, ni anar a l'institut, ni res, no? Sí, 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 no és així. I llavors també a la docència et va començar a agradar quan estaves aquí a la facultat o...?
Bueno, de fet és que per mi va ser com molt natural. Com sempre havia ensenyat a nens més petits a dibuixar o això, després ja va venir tot rodat. A la facultat, a l'últim any, vaig cursar el màster del CAP, que ara és màster i ara és CAP. O sigui, abans era un curs que fèiem l'últim any, que
exacte.
De fet...
Tu que vas fer CAP o màster?
Jo CAP. Ara els del màster estan patint molt més, perquè és molt més llarg.
Són 2 anys i a més val més diners,
Sí, clar, és
això
un màster.
Això és d'aquí a màster.
Sí, sí, sí. Vull dir que, sí, l'últim any treballava ja a l'Acadèmia de Belles Arts, em vaig treure l'últim any de carrera i alhora vaig fer el CAP.
Déu-n'hi-do. I abans la Marta destacava, no?, també, que en aquella primera classe que vas fer, no?,
que... Clar, és que ella va ser la meva tutora.
És que això és molt fort, m'ha fet molta gràcia, no?
Tutora del CAP.
Tu te'n recordes? Te'n recordes d'aquell dia amb la claretat que ella recordava?
Que vas explicar, aviam, la primera classe, te'n recordes?
I aixecar el dit.
Va ser el Ferran Casablanques, perquè la Marta estava allà, llavors, i amb una companya vam preparar una unitat didàctica que era de tècniques d'expressió graficoplàstiques.
Tècniques d'expressió gràfica plàstiques, que traduït vol dir...
Les tècniques d'expressió graficoplàstiques venen a ser les diferents tècniques de dibuix que tu apliques. O sigui, pot ser una aquarela, pot ser ceres, pot ser el que sigui. I era una unitat didàctica que el que buscava era que els nanos aprenessin que la tècnica s'ha d'adaptar al missatge. És a dir, no els hi volíem dir ara em faràs un dibuix amb ceres, sinó que primer ve el concepte i després busca'm amb quin mitjà me'l pots explicar millor.
Amb aquarela, amb cera, amb el
segons
que
el que et demani,
segons,
no? Expressar, no?
Clar,
segons el
potser
tema, segons
és
el
una
missatge.
Fotografia o potser és simplement un traç amb una línia, amb tinta. Era l'adaptació del concepte en quant al mitjà graficoplàstic.
I què tal la classe? Molts nervis?
Va ser, sí, bueno, clar, al principi. El que passa que com ja portes uns dies de rodatge de que has anat a observar, després quan t'ho trobes ja els coneixes, ja saps com entrar-li amb un o amb l'altre, però guardo molt bons records.
I a més és molt important, no?, tenir aquesta mirada artística, o sigui, vull dir, entre els joves, que a vegades no es té en compte, no? Com... I és molt necessari. I més també, doncs mira, en aquesta societat, no? Amb tanta incertesa, amb tants llenguatges, no? Amb aquest món tan trepidant... Doncs
jo crec que ens ha salvat la vida. És a dir, una pandèmia com la que hem tingut de tots estar tancats a casa, sense literatura, sense música, sense cap mitjà expressiu, sense una bona pel·lícula, sense una sèrie... Vull dir, mitjans audiovisuals... I és que és tan necessari... més d'un hagués perdut el cap. Vull dir que... Perquè les arts ens han acompanyat en aquests moments.
Totalment.
Si no...
Sí, no, és que, a més, les arts, com dius tu, jo penso que d'alguna manera és encara, avui en dia, el que realment uneix, el que se'n diu ciències i lletres, no? Vull dir que, d'alguna manera, el pensament artístic o les arts ho abarquen tot, no? Perquè, d'alguna manera, agafen tots els camps, no? I són molt complets.
La ciència és necessària, però, evident, però les arts... Les arts, sense les arts no hi ha bellesa, no hi ha frustració... No hi ha expressió, tot seria molt
clar. És gairebé una catarsi, jo
sí,
crec.
Sí.
O sigui que l'art seria, com podríem definir-la?
Pues és que l'art és vida.
És vida. L'art és vida, ja tenim...
L'art és vida, és preciosa, sí. Aquesta frase. Doncs continuem aquest viatge. Dedica'ns la propera cançó. Presenta-la i digues per què l'has triada.
És Camins de Sopa de Cabra. Aquí ja sóc una miqueta més gran.
Estaves a la facu, aquí?
Acabant la facultat i ja buscant els camins.
Ja havies fet el...
Sí, ja comences a...
Amb el cap... Ja,
a agafar la teva vida i a començar a tirar i a veure cap on anem, no? I és una mica el tocar una mica de peus a terra.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols. Camins vora les estrelles. Camins ara no hi són.
Mira, has fet cantar el Josep Aladella i Bosch.
Estem aquí.
Mai és tard, avui.
Mai és tard, sempre avui hem d'estar a punt, no? A punt.
A punt, totalment a punt.
Mai és tard, no, Neus?
Mai.
Sempre a punt, no?
Sempre a punt. O sempre a punt per començar. Vull dir que la vida és això, no?
I en aquesta vida parla'ns també, no? Perquè hem parlat molt també de la docència, però de la teva mirada. De la teva mirada artística, no? Nosaltres volem descobrir també, doncs, això, com entens tu, com és la teva obra.
La meva obra ha canviat. La meva obra... jo sempre havia pintat, de sempre, no? Els pinzells, no? Els llapisos que havíem comentat abans. I ara estic en un moment de transició. De fet, vaig presentar una de les últimes peces que he fet. Es va presentar a l'AES, de l'Acadèmia de Belles Arts, i la van seleccionar, va estar exposada. I és un canvi radical en quant a format o a tècnica, que no en concepte. És a dir, no he agafat cap pinzell. Són unes teles que formen part de l'enxovada de les dones importants de la meva família. Llavors tu veus la peça, aquesta peça en concret, són quatre quadres blancs i cadascun d'aquests quadres és una d'elles i és un joc, És a dir, la peça es titula Jo, és un autorretrat a través de les seves vides en mm-hmm. quant a com han confluït o com m'han ajudat a ser jo mateixa.
I com t'han ajudat?
Uf, és una família totalment matriarcal. Mm-hmm. Això no vol dir que els homes no tinguin presència, eh? Però sí que les dones han treballat molt per darrere. Des de la meva iaia, en quant a la presa de decisions a nivell familiar, de la compra d'un pis, per exemple,
sí, sí.
En la seva època va treballar molt. I moltes de les coses que s'han arribat a fer a la meva família ha estat perquè les dones han tirat endavant.
Aquesta empenta, no?
Aquesta
que tenim,
empenta.
A vegades, per triar el camí.
Sí, 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 aquesta empenta. Llavors jo em veig molt a través d'elles, de la seva feina, del seu esforç, de com m'han criat, i clar, forma part, no?, una mica del teu tu.
Doncs escolta aquest so i continuem parlant. Perquè suposo que també és important, no?, a la teva vida, i ara que parles de la família i d'aquest llegat, aquest recorda i per què has triat, doncs, aquest so.
Què és aquest so?
Clar, soc mare, tinc dues criatures, i suposo que el fet de ser mare també et fa una mica més analitzar d'on vens, et fa mirar les teves arrels, et fa construir història familiar, i els meus nens, doncs, són els meus dos sols, no?
Home, i tant. I suposo que han estat també com la guspira, l'espurna, que t'ha portat a fer tota aquesta transformació artística.
Sí, 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 sí. Clar, és... fins que no ets mare, no?, en aquest sentit, doncs hi ha preguntes que no me les havia formulat. Potser una altra persona hi arriba d'una altra manera, però en el meu cas ha estat com un despertar. Llavors, per això he posat, no?, aquest so, perquè entorn a ells gira... el tema.
Són dos nens?
És un nen i una nena.
Nen i una nena.
Sí, sí, sí.
I també van amb els pinzells a les mans?
Uf!
També?
Són supercreatius, sí, 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 sí. Jo no sé si és per l'accés que han tingut a materials o a tot, però sí, sí, són supercreatius. L'Artur té 7 i l'Elisenda farà 2 anys d'aquí res.
Doncs això és important, en un món on sempre doncs, veiem els nens amb les pantalles,
sí.
També inculcar aquests processos també més artesans, no? O fins i tot d'atacar-se, de jugar, d'experimentar.
Sí,
també
sí,
és
sí, clar. Bueno, és això, l'accés que tenen ells a materials de pintura doncs, potser no és el que té un altre nen. Llavors ho tenen sí que molt més fàcil per aquesta banda.
I ara que parlaves d'aquesta obra a l'Acadèmia Belles Arts, com van rebre també les dones, no? Aquesta, la teva àvia, la teva mare... Doncs,
pobretes,
aquesta...
és que no en tenien res.
És que a vegades l'art costa, eh? A vegades,
sí, sí.
A vegades
el que
costa,
passa que després, quan la peça ha estat allà penjada i expliques el seu significat, què era dels anxovats? Els anxovats, en castellà, no els ajuares, no? Era...
Un anxovat, sí.
Sí, eren il·lusions. Eren visions de futur. Eren tantíssimes coses que després, en realitat, era el que jo feia amb les teles. Jo no sé posar un botó. No sé cosir.
Malament, eh?
Llavors,
tant home com dona s'ha de saber cosir, eh?
Però jo m'expresso en un altre llenguatge. No. Llavors... vaig transportar aquest llenguatge del tèxtil al meu àmbit. Jo em relaciono amb la tela d'una altra manera a la com es relacionaven elles, no? Per això el muntatge era aquest. Era muntar-les amb elles sobre les teles perquè és allà on poso les il·lusions, on poso el futur i on poso, no?, el que serà.
I, a més, en una època molt determinada, ja ho recordo de casa, que ma mare també, sempre ho dic, treballava el tèxtil, es anava fent la jugar pels fills. I es pagava un tant, encara que fossis de família molt humil, es pagava un tant en botigues o en persones que venien robes perquè el nen o la nena tingués, doncs això, tingués les tovalloles, tingués els llençols, sí que l'aixovar era molt important.
I no tenien persona amb qui casar-se, eh? Vull dir que a vegades sí. Era totalment apersonal.
Sí, sí.
Posaven el nom de la persona i després ja, quan decidissin amb qui es casaven, cosien el nom de l'home, no? I llavors és com molt fort.
És una tradició que l'historiador ja, jo crec que...
Això s'ha anat perdent.
S'ha anat perdent, no?
S'ha anat perdent perquè també a molts casaments o ajuntaments...
Ja no es casa la gent, no? Sí, sí que es casen.
Sí, o ajuntaments, o pel civil, per el que tu vulguis. Ara, normalment, des de fa uns anys, ja s'ha agafat la cosa de donar diners, no? O de fer altres regals, però abans, i no fa tant temps, es feia això, es feia una de les coses que es feia, a part dels regals, era l'aixovar, les famílies,
sí, sí.
No?
L'aixovar que... i el llit de la núvia,
per exemple,
que era molt maco, el llit de núvia, no? I eren els llençols que t'havies de posar aquella, la primera nit de noces.
Que si fossin de lli o de cotó, això era molt important, sí. Vull dir que fossin...
Sí,
i
sí,
a més,
sí.
En una ciutat com Sabadell, que teníem aquí, bueno, i a Castellà també, que hi havia tot el Tolrà i tot això, bueno, era molt important l'aixovar.
Parla'ns també de la teva vinculació amb l'Acadèmia Belles Arts.
Sí.
Doncs a l'acadèmia vaig començar a treballar quan estava fent la carrera. I...
Quan anaves des de Barberà amb l'autobús,
sí, sí, sí,
amb tot
sí.
Això...
Sí, agafava l'helicòpter i...
L'helicòpter, a mi m'ha quedat l'helicòpter.
I llavors anava a l'acadèmia de Belles Arts cada tarda. Portava coordinació artística i tallers. De fet, en aquella època vam engegar alguns tallers que no estaven presents i que, bueno, més o menys s'han anat mantenint fins a l'actualitat. Vull dir que això està molt bé. I va ser una època molt maca de coneixences de moltíssima gent interessant.
Aquí a Sabadell, no? De les arts, relacionada amb les arts, amb la música...
Molts artistes. I, bueno, de creixement personal, no?
Clar.
De conèixer gent que feia coses molt interessants... I he mantingut, no, amistats fins ara mateix. De fet, bueno, el Josep o la Marta també ens hem anat trobant a través dels canals artístics que té Sabadell, no?
Doncs mira, un altre artista que també t'ha deixat un missatge.
Hola, Neus. Soc la Montse Sense Ric. M'encanta saludar-te en aquest programa de l'Alegria de Viure, perquè tu ets com el programa, alegre, vital, jove, esvelta, i guapa, i amb una bonica cabellera. Així et vaig conèixer a l'Acadèmia de Belles Arts quan tu vas entrar a formar part de l'equip. Jo estava a la Junta, a la Comissió Artística. Va ser una glopada d'aire fresc. Allà varen compartir bastants projectes, però recordo especialment l'exposició d'Eva Terbala i Antonio Muro, artistes finlandesos que van omplir l'Acadèmia de música, de pintura, de flors... Gràcies al teu comissariat i a la teva direcció amb molt de talent. Hi va haver bona sintonia entre nosaltres i amb la Carme i la Dolors, fins que vas marxar per dedicar-te a la docència. Els teus alumnes agrairan tenir una professora com tu. Sempre hem estat en contacte, però no hem fet coses plegades. La diferència d'edat és molt notòria. Últimament vaig tenir la sort de veure el teu últim treball que vas presentar a l'Art Emergent que convoca l'Acadèmia, perquè jo formava part del jurat que et va seleccionar. És un projecte, Neus, que promet, i espero que tinguis força èxit. Tens tota una vida per davant. Sort. Una abraçada ben forta.
Una altra abraçada de part de tots. Quines paraules més boniques, eh?
Molt, molt.
Quina descripció.
O sigui, que no m'ho esperava gens, eh?
Ens ha encantat, clar, nosaltres, per la part que ens pertoca, del programa.
Exacte.
També,
sí,
Josep.
Sí. Gallina piel, eh?
Sí, llavors. Sí, sí, no, supermaco. De fet, és que va ser una època, ja us dic, molt, molt maca. Ens va permetre aquesta exposició, per exemple, que parlava la Montse, de l'Eva Terbala i el Juan Antonio Muro. Ostres, portar totes les obres de Finlàndia.
De Finlàndia va
sí,
venir.
Sí, 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 perquè l'Eva Terbala era un artista d'allà, el Juan Antonio Muro és artista i compositor de música, i va ser, tot i que fa molts anys, coordinar i comissariar una exposició tan lluny, amb trucades, amb mails, amunt i avall, va ser molt complicat, però jo crec que és de les millors exposicions que he vist a l'Acadèmia en molt de temps, pel nivell que tenien ells dos.
I tant, i tant.
No, ara que dius això de Finlàndia, potser canvia una miqueta. I Austràlia, que això m'ha quedat d'Austràlia, que comentaves abans, no, Raquel? Que dius, Austràlia, es pot saber? O...
Sí, bueno, és que jo tinc família a Austràlia.
Ah, caram!
Van marxar, doncs, quan la gent anava a Alemanya, doncs, ells van decidir anar-se'n a Austràlia.
Com qui va encapostat, saps? A l'altra punta,
l'altra punta,
sí,
no?
Sí, sí, i res, tinc tiets i cosins allà.
Ah, caram.
Llavors, clar, em va permetre fer una estada una mica més llarga que si fes turisme,
clar,
no?
Clar, clar, clar.
I allò va ser també un obrir d'ulls cap a noves tècniques, cap a nous llenguatges, no? Totalment diferents a l'art europeu. Vull dir que veus una manera d'expressar-se, no? Molt més antropomòrfic.
És, clar, amb els aborígens d'allà, no? Totalment. Suposo que li donen, evidentment, no? Un mestissatge,
sí,
i tota una riquesa,
sí,
una,
sí,
diversitat diferent.
Clar. Europa, sí. Europa, Austràlia...
Europa, és...
Clar, clar, és molt... clar. Nosaltres rebem encara tots el llegat italià, que dic jo, no? Francès. I veure una altra realitat t'obre molt els ulls. És que viatjar és de les coses que jo crec que enriqueixen més l'ésser humà, no?
T'agrada viatjar? Viatges? Sí. Viatges?
Viatjo el que puc, clar, perquè ara portem 2 anys que no em puc fer res.
Amb els nens, clar.
Bueno, amb els nens ens anem adaptant. Ara amb la caravana. Proper viatge tenim Itàlia, a veure si ho podrem fer. Perquè volem portar els nens a Itàlia que vegin coses.
Començar a parlar la Toscana i anar baixant.
Sí, sí, anar baixant. A veure com ens ho muntem, perquè amb els 2 nens... Però sí.
Però, bueno, un caravana està bé, perquè tens molta independència, no?
Sí.
Pots anar parant...
Clar, i a més et permet, potser, doncs, a trobar aquell espai, no? Més aïllat...
Fuges una mica del circuit,
sí, del
circuit,
no? Circuit més convencional. Sí. Perquè t'agrada anar molt a la natura?
Molt.
La màgia de la ràdio. Ara,
sí,
on ens hem transportat?
D'Austràlia.
D'Austràlia, on hem anat, a veure?
Als boscos d'Osona.
També ens agrada.
També ens agrada, també.
No, això forma part també d'una mica a nivell familiar. Sempre, sempre, sempre hem fet càmping, no? Som campistes. I
càmping, caravaning.
Sí, ens encanta. I, bueno, els meus pares tenien caravana. I, de fet, hem fet Europa amb caravana. Vam anar fins a Àustria i, bueno... I clar, això suposo que és una herència, no? Que ara jo continuo amb els meus fills. I el sortir i respirar, això és fantàstic. Obrir la porta i estar enmig de la natura, això és impagable, no? I, de fet, jo, moltes vegades, quan portem un temps sense anar a veure natura... Li dic, no, al David, a la meva parella, li dic, he de marxar a respirar. I això vol dir marxar a muntanya.
Però és veritat, respirar. Això és cert, que sí, a vegades sí. És com que tens una crida, una necessitat, no?, de tenir, doncs, aquest contacte amb la natura, veure el mar, els arbres... No?
T'acostumes a veure, eh?
Sí.
I després ho trobes molt a faltar.
És veritat.
Aquí, a la ciutat de Sabadell, tu dic que, bueno, hi ha espais... Però
necessitaríem,
no,
més, encara.
Sí.
Per sort, aquí al Vallès tenim aquí prop.
Sí, el Rodal,
Sabadell, Rodal. Castellà...
Tota la part de Castellà.
Exacte, la Mola, Sant Llorenç... Falta mar, és el que jo sempre dic.
Falta
mar, al Vallès. Si hi hagués mar, això ja seria, bueno, paraís.
I escolta, suposo que, doncs, això que comentaves, no?, que també t'agrada transmetre tots aquests valors, no?, deixar, doncs, aquest llegat, no?, als teus fills.
Sí, sí, la llibertat que et dona estar a la natura, que ells coneguin, que s'embrutin, no?, que experimentin, és superimportant, perquè hi ha nens de ciutat que mai han vist un animal, i això no pot ser.
I a més la natura t'ensenya molt, ensenya molt, vull dir, els nens
i el temps
s'empapen,
el temps també passa d'una altra manera, no?
Sí,
és diferent.
Sí, 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 el temps, els silencis,
la llum,
no? Aquest remor, només el remor dels arbres amb el vent és una experiència brutal, no? I a ciutat és impossible, perquè sempre hi ha soroll.
Sempre.
Sempre.
La Neus és una creadora, de mons,
sí,
perquè ara mateix,
sí,
jo no sé vosaltres ni els oients, però jo he viatjat. Ara em trobava enmig de la natura.
Ens ha transportat al bosc d'Osona, Austràlia, Àustria...
Hem viatjat i
sí,
hem descobert...
Caravana, amb caravana...
Aquesta passió, se'ns va acabant el temps, Neus.
Oh.
Quan se'n va l'alegria, on la trobes?
Quan se'n va l'alegria, on la trobes?
En els moments difícils, complicats, que tots tenim.
On trobes l'alegria de viure?
Suposo que les abraçades. Sembla una tonteria, però ens hem d'abraçar més.
I més ara, en aquests temps de distàncies, no?
Portem 2 anys mantenint distàncies amb tothom i abraçar, ens hem d'abraçar més. abraçar els nens, abraçar-nos entre nosaltres, abraçar-nos, no? El contacte físic.
Una abraçada seriosa, no? Com aquestes, que es toquen amb els punys, això no, tot això. No, això a vegades no. Sembla que vagis a butxejar, no?
Però som això, és veritat, sí. Som éssers socials, necessitem aquest contacte, aquesta presencialitat. Sí. Jo, per exemple, des de que fem ja les alegries a l'estudi, és una altra història, perquè, clar, tens el contacte visual... És diferent.
Ho veuràs. Ara, a poc hem d'anar deixant la mascareta, aviam si aviat es pot fer, i llavors ja serem, ja...
No ens reconeixerem.
No ens reconeixerem, perquè estic pensant, com a professora, clar, a les aules, amb la mascareta...
Et veuen en un moment determinat, que baixes una mica per beure aigua, perquè, clar, estàs en una sessió teòrica totalment, i diuen, ai, Neus, no t'imaginava així. I dius, mare de Déu, què estem fent si no ens coneixen? Vull dir, i tu igual, eh? Sí. Que potser et trobes amb un alumne pel carrer i no saps qui és. Per què? Perquè canvia totalment sense la mascareta.
La fesomia és una de les coses que, esclar, per exemple, les novel·les, bueno, les novel·les és això, els que salten als bancs sempre van igual que amb mascaretes. Tu mires les pel·lícules, clar, és que et canvia totalment la cara.
És l'època, no?, que ens ha tocat viure.
Sí.
És la que pertoca i esperem això ja mateix. Se'ns acaba el temps. De qui vols que ens encomanem de la seva alegria de viure? Qui recomanes?
Quins recomanes?
Doncs recomanaria potser la Rosa Maria Duran, que és la directora de l'Institut Vallès, on treballo, i que aquest any acaba la seva vida laboral.
Es jubila.
I es jubila.
Comença l'aventura, no?, també.
Sí, comença la segona joventut, suposo, no? Perquè llavors ja tens tot el temps lliure per fer el que vulguis, no?
I la jubilació és alegria, passa que se'ns ha convertit o es converteix en una tristesa, a vegades, malauradament, quan la jubilació és el temps de jubileu.
I tant, no? Mira, avui doncs hem descobert, o hem parlat molt, de bellesa en ve alta, i la propera setmana també jo crec que incidirem en la bellesa, no?, en reivindicar aquesta experiència, aquesta maduresa, no?, aquesta altra etapa de la vida, que també cal, doncs, això, posar en valor. Moltíssimes gràcies, Neus.
A vosaltres.
Sí.
Espera't, l'última cançó, que a més a més jo crec que ens deixaràs amb una marxa, un ritme i una energia per tancar el programa.
I despedir el carnaval.
Això mateix.
Us explico la cançó. És Mama, de la Rigoberta. Estem en un moment de reivindicació de les mames i amb les meves alumnes també de l'institut i tot això. La vam descobrir fa una setmana, bueno, abans del boom, d'Eurovisió i tot això. I la veritat és que posa en valor a les dones més importants de la nostra vida, que són les mares.
Un himne, jo dic sempre. Gràcies per aquesta recomanació i per aquesta banda sonora i per compartir la teva alegria de viure.
A vosaltres, gràcies.
Josep, fins la propera setmana.
Fins la propera.
Tu que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. Ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, 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 paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamas. Todas las mamas. todas las mamas. Vivan las no sé por qué.
Al matí, amb Raquel García.